Situem-nos ara el 27 de setembre del 2017.
Benvolguts conciutadans, benvolgudes conciutadanes, entre les accions de repressió contra el conjunt de la població i institucions del nostre país s'inclou, des de fa poc, la meva detenció, en previsió que l'aparell de l'Estat decidís assumir...
Falta poc pel referèndum de l'1 d'octubre. El president Carles Puigdemont enregistra això que estem sentint, un missatge que només s'emetrà si el detenen. És una de les revelacions del primer volum del seu llibre M'explico, un dietari exhaustiu en què l'autor Xavi Xirgu explica gairebé en temps real com va viure el president Puigdemont els mesos que transcorren des de la investidura a les primeres setmanes de l'exili. Es posa a la venda dijous que ve, pel Sant Jordi, endarrerit, però avui ja s'ha presentat. President Puigdemont, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. Vostè adverteix en aquest llibre que tenim aquí sobre la taula que és un, per dir-ho així, un mal llibre en temps de Twitter, perquè hi ha el risc d'extreure'n fragments i que se'n pugui fer lectures equivocades. Per què assumeix ara aquest risc i no ho ha fet abans o més endavant? Un dels riscos podria ser, president, que pugui provocar frustració o desànim entre els independentistes, veient tot el que, sabent ja per la seva pròpia explicació tot el que va passar?
Sí, però damunt de tot crec que el que no pot provocar cap tipus de desànim, de frustració, és tractar la gent com a gent madura, gent major d'edat, que és capaç perfectament d'entendre el que aquest llibre planteja. Per què no ho he fet abans? És senzill. Primer, jo he volgut deixar passar un temps prudent, perquè agafar una certa perspectiva. Segona, hi havia un procés judicial en marxa i jo, per res del món, jo no volia que res del que jo pogués dir pogués influir negativament en les condicions en què estan els meus companys de govern a la presó. Tercera, perquè creia que havia de buscar un moment que no fos especialment rellevant des del punt de vista polític. Les circumstàncies van fer que la pandèmia ens retardés molt la publicació i ho hem fet ara. I finalment, el títol ho diu tot, M'explico. A mi se m'han demanat explicacions i se m'han forçat a donar explicacions i per tant crec que és el meu deure de fer-ho.
Una de les conclusions de la lectura del llibre és que la seva relació amb el vicepresident Junqueras no ha estat mai fàcil. Parla fins i tot de deslleialtat en alguna part del llibre. Per què? Ha estat una qüestió de química personal o política?
He intentat ser bastant fidel al que jo sentia cada moment. Crec que és important recordar als oients que la metodologia d'aquest llibre no és la clàssica d'un llibre de memòries, en què a pilota passada algú recupera els seus records i segurament els idealitza, sinó que amb el periodista Xavi Xirgu hem estat gravant converses, que anem ara gravant cada 15 dies, 3 setmanes, en el que jo expressava tal com veia les coses en aquell moment. D'alguna forma, és cada entrada del dietari és una fotografia, una instantània d'aquell moment que, si no es llegeix en el context de totes les instantànies, no s'entén o es pot caure en la temptació, en el risc de malinterpretar-ho fins i tot de manera perversa. No. Crec que el conjunt del relat hi ha les pistes suficients perquè el lector tregui les seves pròpies conclusions i no hagi de ser jo que li hagi de dir com són les coses. He aportat una visió a partir de la meva perspectiva, diguéssim, privilegiada pel fet de ser president en aquells fets, que ajuda a complementar altres explicacions que es fan i que es donen i que al final serveixen perquè la gent es formi la seva pròpia conclusió dels fets històrics i de les maneres com hi vam arribar. En qualsevol cas, tant pel vicepresident Junqueras com per mi mateix, mai no ha sigut una qüestió personal. No tenim ni cap mal rotllo personal. Sempre ha estat una qüestió política i qualsevol desencontre, qualsevol tensió, que és obvi que n'hi ha sempre, s'ha d'explicar sempre i només en clau política, mai en clau personal.
Vostè ha explicat avui que ha tingut una reunió privada amb el vicepresident després que ahir a TV3 Oriol Junqueras va revelar que ara parlen un parell de cops a la setmana, va dir ell, dos o tres. De què parlen? Del futur govern?
No parlem del govern. A veure, jo estic molt content d'haver reprès un contacte que jo ni ell hauríem volgut que s'hagués interromput mai, i s'ha interromput per culpa de l'estratègia de repressió de l'Estat espanyol, no pas perquè sigui la voluntat d'ell i la meva de no tenir aquest contacte. I, per tant, estic content, satisfet i esperançat que aquesta represa de contacte ens permeti continuar avançant allà on vam ja ser capaços d'avançar molt plegats. I estem aquí. Tot és molt tendre encara perquè, per desgràcia, l'Oriol no ha pogut gaudir d'espais de sortir de la presó fins fa ben poc. I, per tant, estem reprenent amb altres persones també aquests contactes i aquesta voluntat de poder fer coses plegats que perquè, precisament per fer les coses plegats, que és el que ens ha portat a la presó i a l'exili.
President, aquí amb nosaltres el Jordi Corbalán, que és un dels nostres millors periodistes, a més d'un lector rapidíssim de llibres de moltes pàgines com el de vostè, aquest cap de setmana ha estat allò llegint-se amb molta fruïció. Jordi?
President, bona tarda.
Bona tarda.
La relació no va ser només complicada amb Junqueras aquells mesos, sinó que també ho va ser amb els seus. Ja eren conegudes les desavinences que hi va haver amb el conseller Santi Vila, per exemple, però al PDeCAT hi havia més gent que recelava fins i tot a la seva esquena del full de ruta, de la immediatesa d'aplicar aquell full de ruta. Malgrat les ferides que s'haguessin pogut obrir, creu que el PDeCAT i Junts per Catalunya han de continuar el camí plegats?
No s'entén un sense l'altre. Tot hem anat plegats fins ara. Venim d'una mateixa idea d'entendre que la millor manera de treballar pel país és la màxima unitat i la màxima transversalitat. I, per tant, estic convençut, vaja, segur, perquè està passant. Hi ha molta gent que ha estat al PDeCAT o que havia estat a Convergència o que no ha estat a cap d'altres llocs. Se sent implicada, se sent cridada a muscular bé aquest espai transversal que creiem alguns que li cal a l'independentisme.
En el llibre confessa més d'una ocasió, a més, que es va sentir sol. Són aquells paràgrafs que corprenen bastant. De fet, Sandro Rosell el va avisar una vegada: quan et giris estaràs sol. No sé si segur que ho recorda perquè ho ha fet aparèixer en el llibre. D'on va treure les forces per regirar-se davant d'això i continuar?
Ell vaig intentar, i és el que intento explicar també en aquest dietari, que les meves decisions, les encertades, les que no ho han sigut, sempre es poguessin explicar. Les raons per les quals jo prenc una decisió que es pugui explicar sempre. Si al final és una bona decisió o és una mala decisió, potser no ho pots saber en el moment de prendre-la, però que al final tot el que jo hagi fet, de bé i de mal, que jo pugui explicar, i si em demanen per què et vas plantejar fer les eleccions en aquell context, o per què vas suspendre la declaració d'independència el dia 10, o per què vas decidir convocar el referèndum. Tot això són decisions que jo les puc explicar, agradarà o no, o van ser encertades o no, però a mi sempre em va moure, i aquesta segurament és la responsabilitat que té una persona que està a la presidència, i estic convençut que no parlo només per mi, sinó qualsevol persona que hagi estat president de la Generalitat, crec que s'ha mogut per la mateixa manera de veure la seva responsabilitat.
Avui hi ha hagut una visita del rei Felip VI a Poblet. Un any abans del referèndum, en un sopar dels Premis Planeta, el rei, assegut al seu costat, li parla de trobar un espai de diàleg per fer reformes en profunditat del model territorial. Què va passar entre aquesta proposta i el discurs del 3 d'octubre, que els oients recordaran, i que l'endemà vostè va replicar amb aquell "així no, majestat"?
El que va passar és la gran pregunta que tots volem que ens sigui resposta. Jo crec que el cap de l'estat espanyol crec que hauria de fer un "m'explico" també. S'hauria d'explicar perquè deu moltes explicacions de per què es va posar el cap davant d'un cop d'estat contra la població de Catalunya. Per què ho va fer? Qui el va incentivar? Per què va actuar d'una forma totalment imprevista d'acord amb tot el que havíem parlat, del que s'escauria a una crisi d'aquelles característiques. Jo ho desconec, sincerament. Tot el que jo li pogués dir seria especulació, per tant no ho faré. Però crec que és un dels grans, és un episodi que mereix ser explicat pels seus protagonistes amb tota transparència. No passarà, per desgràcia, encara hi ha moltes ombres sobre el 23 de febrer, per exemple.
Jordi.
Sí, ens situem el 10 d'octubre, el ple del Parlament havia de proclamar aquell dia la independència, però la va acabar deixant sense efectes. Qui el va enganyar, president, amb les expectatives de mediació? Tornaria a fer el mateix avui?
començo pel final. No, avui no tornaria a fer el mateix, perquè avui tinc una informació que no tenia en el moment de prendre aquella decisió. És evident que el responsable d'aquell gran engany només té un nom, que és Mariano Rajoy, responsable del govern espanyol, que és el que va autoritzar tot un seguit de contactes, de converses, que havien d'habilitar aquella famosa finestra d'oportunitat per al diàleg que se'ns va dir que se'ns obria al davant. Jo crec que hi havia molta gent de bona fe que s'ho va creure, com el mateix Donald Tusk o altra gent, ambaixadors i alguns empresaris que van mostrar la seva preocupació. I la gent que després de prendre aquella decisió després em va felicitar per dir ara sí que podrem iniciar un procés de diàleg. La qüestió és que aquest diàleg el vam estar esperant i ens el vam haver de pintar l'oli, perquè amb aquell famós joc de les cartes que li havia d'enviar, que li havia d'explicar exactament no sé què, ells estaven guanyant el temps suficient per preparar el 155 i per, diguem-ne, desmobilitzar o per afablir la posició de força que podíem tenir fins al 10. Jo no he volgut tampoc maquillar aquest passatge, perquè crec que s'ha d'explicar, almenys jo l'he explicat com jo el vaig viure, el vaig veure i el vaig sentir. I això pot no agradar, però al final l'aprenentatge d'aquella lliçó crec que és molt útil per continuar fent política i per saber quina mena d'adversari, per no fer servir una paraula més gruixuda, tenim al davant.
Veient el que va passar aleshores, una taula de diàleg amb el govern espanyol sense mediador, com la veu? Té recorregut?
A vostè m'ha preguntat abans si jo tornaria a fer el mateix. Li he dit que amb la informació que jo tenia ara no faria el mateix. Per tant, si a mi em proposessin aquell mateix estat espanyol de fer una taula de diàleg, li demanaria unes garanties i uns compromisos perquè no fos possible un engany d'aquella envergadura, perquè el que tenim a les mans no és una necessitat d'estar parlant i fent tertúlia entre dos governs. És un tema molt seriós, afecta la vida de la gent, afecta el benestar de les persones. I, per tant, crec que el govern espanyol hauria de ser molt més responsable del que no ha estat.
Aleshores, vostè, des de la presidència, va tenir un dilema. El va resoldre d'aquella manera, ara diu que potser el resoldria d'una altra. Ara el president Torra es troba també amb un dilema de si convoca ell les eleccions o li convoca el Tribunal Suprem inhabilitant-lo. Creu que ha de prevaldre, tal com ho ha vist vostè, creu que ha de prevaldre la defensa de la institució de la presidència i, per tant, no deixar que s'avanci la justícia o com ho veu?
No, jo crec que el president Torra és la garantia que la dignitat de la presidència queda garantida, queda en bones mans. Fins i tot gent que no està d'acord amb la nostra posició ha de reconèixer que el president Torra ha tingut una coherència i la tindrà fins al final en preservar la dignitat de la institució, perquè la dignitat no li poden aplicar el 155. La dignitat només depèn de nosaltres. Fins i tot amb 155, que és el que vaig intentar fer jo també, intentar defensar en un lloc de llibertat com és l'exili, fins i tot amb 155 pots tenir opcions a defensar la dignitat de la institució. Per tant, entenc molt bé que el president Torra no perdi de vista aquest horitzó. Hi ha moltes maneres de fer-ho, evidentment. Espero que no siguin tan dramàtiques com el que ens va tocar a nosaltres. Però en qualsevol cas, prengui la decisió que prengui, no tinc cap dubte que el president Torra vindrà inspirada per aquesta necessitat de mantenir sempre el que és la dignitat, el prestigi de la institució al marge d'aquesta manipulació que fa la justícia espanyola, aquesta interferència política que està fent la justícia espanyola i que ja ens té tristament acostumats.
President, una última, si ens ho permet, perquè se'ns acaba el temps. Aquesta fa referència a la setmana intensa que li espera. D'entrada no sé si es veu, però vaja, sembla que tot apunta aquí, sent el més venut d'aquest Sant Jordi d'estiu, per entendre'ns. Perquè fa la pinta que el llibre tindrà una sortida molt potent.
Miri, estaria content, sobretot per en Xevi Xirgo, per l'Adrià, per la gent de l'Isabel Martí, la gent de l'editorial, que els he vist patir tant i treballar tant que crec que una recompensa d'aquest tipus se la mereixerien. Però no és una competició per ser el més venut. I he dit que aquest no era un llibre oportunista. Era un llibre que pretén, que aspira a resistir bé el pas del temps i que si d'aquí 15-20 anys algú hi tomba de nou, que l'entengui exactament igual com el pot entendre llegint-lo avui.
I entendrà que li pugui dir que aquesta setmana és especialment, totes les seves ho són, ja ho entenem, però aquesta és especialment intensa perquè dissabte té una altra cita.
Sí, sí, tenim una altra cita amb molta gent, milers de persones també, la tenim, ens fa molta il·lusió i segur que no fallarem, encara que sigui a distància, perquè les circumstàncies ens obliguen a fer-ho d'aquesta manera, de manera telemàtica i no presencial.
President, moltes gràcies per atendre la Ràdio Nacional de Catalunya. Moltes gràcies i molta sort.